10:34 del matí, ens hi tornem a posar, com havíem dit, sumant-nos des del Sant Cugat a Fons en aquest dia contra la poliomielitis. Ho fem amb un estudi replet de dones, ens ho deien les nostres convidades quan arribàvem, deia la Montse Moral, les dones al poder d'un sí. 5 dones a l'estudi i una a l'altre costat de la línia del telèfon. És la doctora Núria Gorina. Ella serà el punt de vista mèdic sobre aquesta malaltia. Una malaltia, la poliomielitis, que entre el 1956 i el 1963 va afectar més de 14.000 persones que van caure contra la polio a Espanya. Unes 2.000, de fet, van morir i la resta van quedar amb greus seqüeles que els han afectat tota la vida. Totes aquestes víctimes es podien haver evitat perquè ja hi havia un remei eficaç contra la polio, la vacuna Salk injectable primer, i després l'oral que va inventar Sabin. Les autoritats franquistes, però, no van fer cap campanya de vacunació massiva i gratuïta. Només les persones més properes al règim o, de fet, amb més recursos econòmics es van poder vacunar. El criteri econòmic, doncs, va imperar sobre el benestar de la població en un règim on no existia cap ministeri que tingués cura de la sanitat de la població. Més tard, la lluita entre les famílies polítiques i el franquisme pel control de la sanitat va endarrerir l'aplicació d'una vacuna que hauria pogut salvar tantes vides com va passar a molts països, inclosos, de fet, el país veí, Portugal, encara amb la dictadura de Salazar. De fet, fins al 1963 no s'organitzà la primera campanya estatal de vacunació contra la polio. A dia d'avui, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, informa que els casos de poliomielitis han disminuït en més del 99% en els últims darrers 25 anys. Això és una bona notícia, però el que apareix és una nova patologia derivada d'aquest virus. És la síndrome de la postpoliomielitis a la que s'han d'enfrontar alguns d'aquells que en la seva infantesa ja van patir la polio. Com dèiem, per parlar-ne des d'un punt de vista mèdic, tenim a l'altra banda del telèfon la doctora de l'IDC Salut, Hospital General de Catalunya, Núria Gorina Isern. Ella és metge especialista i pediatra. És la doctora Gorina, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, i moltes gràcies per atendre'ns al Sant Cugat a Fons. Primer de tot, ens agradaria saber quines són les causes i els símptomes principals de la poliomielitis.
Bueno, la causa, doncs, és una causa vírica per al virus, doncs, a la poliomielitis, que és de la família dels enterovirus, i pot ocasionar clínica molt diversa, és a dir, des del quadre, o sigui, no tots els casos acaben tan malament com habitualment es coneix, sinó que alguns fan com un quadre viral, muscular, de dolor muscular, com si fos un quadre gripal, i només a vegades un 1% d'aquests casos són els que acaben amb afectació neurològica. Que aleshores hi ha una paràlisi flàcida, una paràlisi doncs de tota la musculatura, que és la causa de tants morts.
A dia d'avui, sortosament a Catalunya, ja està gairebé erradicada la poliomielitis. El que sí que pateix, i de fet en tenim exemples dins de l'estudi mateix, és el síndrome de la postpoliomielitis, una complicació que esdevé en alguns pacients molts anys després d'haver patit la primera infecció d'aquest virus. Un síndrome que fins fa poc almenys era desconegut fins i tot per molts dels metges.
Sí, tots els problemes, totes les afeccions víriques a vegades o que han tingut una petita repercussió del virus en el sistema nerviós central poden deixar seqüeles. Això passa en totes les malalties exantemàtiques i també, òbviament, amb la polio. Sobretot aquestes seqüeles són doncs, de l'atròfia muscular i, sobretot, a vegades, la fatiga crònica.
A dia d'avui no hi ha tractament farmacològic per tractar la malaltia ni tampoc per la síndrome.
No, és un tractament simptomàtic, és un tractament doncs, de donar suport, d'evitar doncs, amb fisioteràpia respiratòria i sobretot muscular i evitar les causes de dolor i evitar doncs, això, el tractament del dolor.
D'aquest percentatge de persones que es van veure, sobretot en la seva infantesa, afectades per la polio, quin percentatge, no sé si sap, pateixen ara aquesta síndrome?
Bueno, el que ha passat, aquestes paràlisis, doncs, clar, tots han evolucionat, no? Els que van sobreviure, perquè la majoria d'ells podien, bueno, haver-hi una gran mortalitat degut, doncs, a la paràlisi respiratòria, és a dir, realment aquesta debilitat del múscul sobre l'aparell respiratori, doncs, els impedia respirar i era la causa de mort. El que ha quedat, doncs, són seqüeles...
Per aquests existien el que es coneix com el pulmó de ser.
Ah, exacte.
Però un alt percentatge, exacte. De fet, la malaltia, el virus, els hi va afectar a altres parts del cos.
Un alt percentatge queda la seqüela muscular, que és aquesta debilitat muscular i atròfia muscular que es va perpetuant, doncs, al llarg dels anys, no? I això, evidentment, doncs, la debilitat a través dels anys ja es dona d'una manera fisiològica, doncs en aquestes persones està molt més exagerada, no? A part del quadre de fatiga crònica que això condiciona i del dolor crònic que també condiciona.
Parlava ara de fatiga crònica. De fet, en molts casos, sobretot al principi, es confonia aquesta síndrome de postpoliomielitis, per exemple, amb malalties com la fibromiàlgia.
Evidentment, tot aquest calaix desastre de la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, sempre, doncs, estudien els virus que puguin tenir, doncs, un paper. I això és una font d'investigació que encara està oberta, evidentment.
Parlàvem d'investigació. Doctora, no sé si sap ara quines són les línies que s'estan seguint i si s'està investigant, més que en la poliomielitis, que ja tenim les vacunes, que són almenys el 90% efectives, en aquesta síndrome, que és el que afecten avui en dia aquells infants que durant els anys 50 i els 60 van patir el virus de la polio.
Bueno, investigacions a nivell, doncs, neuromuscular... n'hi ha moltíssimes, no exactament sobre el virus de la polio, sinó, doncs, això sobre la fatiga crònica i sobre la debilitat muscular. Més que investigació sobre tractaments, que això, bueno, hi ha molts assajos clínics en aquests moments, sobretot està tot molt orientat cap a la prevenció. El 1988 la malaltia era endèmica, 25 països, i en canvi en aquests moments, doncs, s'ha reduït moltíssim. Encara hi ha casos a l'Àfrica, a Síria, a Pakistan, als llocs sobretot que estan en guerra, de tant en tant hi ha eclosions de casos i la línia va, doncs, amb intentar prevenir i amb intentar erradicar perquè sigui la tercera malaltia infecciosa erradicada del nostre planeta.
Moltes gràcies, doctora Gorina. Des d'aquí preguem, doncs, que s'investigui sobretot en com arribar, doncs, si no és possible, doncs, a curar, a fer més fàcil i ajudar aquestes persones que estan a dia d'avui patint aquesta síndrome després d'haver patit ja en la seva infantesa la postpoliomielitis. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, doctora.
De res, gràcies a vostès.
Adéu, que passi molt bon dia.
Gràcies, igualment.
I ara estem aquí a l'estudi, molt ben acompanyades per la Carme Urbano, la Mercè Altarriba. Elles dues són afectades de la síndrome de postpoliomielitis. Elles em anaven fent senyals mentre escoltàvem la doctora i sembla que en algunes coses no hi acaben d'estar del tot d'acord. Ara ens ho explicaran. També estem amb la Cilla Urbano, ella és la responsable del Rotarc, i amb la Montse Moral. Ella va ser presidenta de la Rotary Club a Sant Cugat i avui ens ve com a representant i com a gran organitzadora d'aquests actes que s'estan celebrant, doncs, per lluitar, per recollir fons contra la postpoliomielitis. Molt bon dia a totes i moltes gràcies per ser avui, aquest dia, justament 24 d'octubre, que celebrem aquest dia contra la poliomielitis, acompanyar-nos per acostar-nos al testimoni i per sensibilitzar, que aquest és el nostre objectiu també, com altres activitats que es celebren a Sant Cugat, aquesta malaltia, que potser sí que era molt desconeguda per molta gent. Crec que el documental que es va fer a TV3, Polio Crònica contra una negligència, va fer una gran feina fent pedagogia i acostant-la a tothom qui la va poder veure, i avui a Sant Cugat des d'ahir es podia veure aquell documental, i també hi ha a la Casa de Cultura una exposició fotogràfica, que si no m'equivoco, Mercè, és del teu fill, el Bernat.
Sí, el Bernat Miret és el meu fill, sí. que espero que molta gent de Sant Cugat la vagi a veure.
És a la Casa de Cultura, es pot veure des del 14 d'octubre, i qui encara no ho hagi fet, que han passat 10 dies, té fins al 15 de novembre per anar-la a veure. Doncs totes aquestes fotografies de nus, de persones que han patit la malaltia, que s'exposen i evidencien d'una manera molt clara i molt visual què és la malaltia i com els ha afectat.
Sí. Bueno, les fotografies, qui les vagi a veure, pues, són molt potents i reflecteixen molt bé pues, totes aquelles cicatrius que vam passar, operacions que vam passar de petites, i es poden veure ben bé pues, tot allò que hem pogut passar
fins a dia d'avui, i que encara,
que
doncs,
encara anem col·legiant la història.
Arrossegant amb el que parlàvem ara d'aquesta síndrome de la postpoliomielitis, sí. Que la Carme, miràvem el documental de TV3 i ella explicava doncs, que quan va anar al metge, perquè li fèiem, estava cansada, estava fatigada, sí. Tornava a tenir aquests símptomes, no? Doncs no sabien ben bé què tenia.
No, em deien que era una qüestió de menopàusica, que no... que això era normal, que tot era normal, que és que com, una mica com ens havien vingut dient sempre, no? Que érem unes caixiques de mena.
Això,
és trist.
Ve d'enrere, allò de tillar de caixiques, el malalt,
sí,
eh?
I sobretot si havent sigut un centre de referència, no? Llavors, jo crec que hi ha molt desconeixement per part de tothom de què és el síndrome postpolio. Hi ha, a vegades, males interpretacions, perquè el síndrome postpolio, com ahir deia el doctor Portell en el documental, el tindrà el 90% de les persones afectades amb polio, no les que només estaven més afectades.
Que és el que, ens deia la doctora.
Exactament. Llavors, hi ha una part de l'administració molt interessada en que això no se sàpiga, en que això no evolucioni. Per què? Perquè haurien de respondre. Haurien de realment donar-nos això que diuen, atenció personalitzada.
Això és el que demaneu.
Esclar. Sí, sí, sí. Per què? Perquè la nostra qualitat de vida amb cura, amb cuidados i amb atencions físiques seria menys dolorosa.
Com una rehabilitació, per exemple, en fisioteràpia, com sí. Es fa en altres patologies, sí, que tenen, senyora, fatiga muscular.
No, exacte, és que el temps ho dirà, però jo sempre crec, he pensat que la fatiga crònica i la fibromiàlgia són parents de la polio. Quan la polio es dona, hi ha tres virus. Un que és paralític, un que és flàcid, i l'altre no me'n recordo ara ben bé perquè no sóc metge ni tinc cap interès a donar aquesta explicació, no? Però sí que hi ha uns símptomes que podríem dir que són comuns i que espero que amb els estudis que diuen que s'estan fent arribem a saber la realitat d'aquesta polio.
Perquè ens puguem fer una idea i els oients ho puguin visualitzar, la polio afecta el sistema nerviós central.
Sí.
Per tant, les neurones que no es veuen afectades, la que us ajuden, les que no tenen aquesta flacidesa, el que fan és haver de treballar més.
Sí.
Per tant, a l'haver de treballar més i haver de fer aquest sobreesforç, aquestes neurones envelleixen.
Exacte.
Prematurament. Per tant, la part sana ha patit una sobrecàrrega que fa que ara es vegi ressentida d'aquest sobreesforç que ha hagut de viure durant tots aquests anys fins a dia d'avui.
Exactament. Ho has explicat molt bé. Realment és això. Llavors, aquests no són només les persones que vam tenir una polio, com en el meu cas, severa, sinó també persones que potser durant tota la seva vida o 40 anys de la seva vida han viscut en normalitat i apenes donant-se compte de que tenien una discapacitat. En canvi, arriben a aquesta edat i com que han fet treballs que han estat per sobre de les seves possibilitats físiques...
Ha hagut de fer aquest sobreesforç.
Per exemple, carpinters, paletes... Pues quan arriben a desenvolupar el síndrome postpolio, realment és molt traumàtic perquè és quan se'n donen compte de que no poden més.
Les persones que van patir el virus de la poliomielitis van ser d'alguna manera unes víctimes d'un sistema franquista que no els va donar la vacuna, una vacuna que ja existia el 55 però que no es va administrar fins més de 10 anys després. En el teu cas, Mercè, tu neixes al 54 sí. i als 27 mesos et diagnostiquen la poliomielitis, sí. tot i que quan tu acudeixes al metge amb la teva mare, el que li diuen és que el que tu tens és un empatx.
Sí, perquè era la festa major del meu poble, que sóc de Muià, i és un empatx, la nena té un empatx. Així passen 3 dies i clar, el polio va, el virus va pujant. I els 3 dies que em ve a visitar el metge em diu: "Corre, corre cap a Barcelona, que aquesta nena té una altra cosa." Arribo a Sant Joan de Déu, em sembla, o l'Hospital dels Infecciosos o alguna cosa, no, és que no me recordo molt bé. I allà pues, ja em determinen que tinc la polio. I una de cosa que jo, als meus pares els va estranyar molt, és que jo tinc una germana un any més gran que jo, i a la que a mi em diuen "tens la polio", la vacunen. La vacunen perquè una amiga de meva mare tenia cèntims, bueno,
tenia poder adquisitiu.
Tenia poder adquisitiu i va comprar les vacunes per meva germana.
Molta gent, de fet, les anava a comprar a Andorra perquè aquí no s'administraven.
Sí. Real.
Sí, jo no sé d'on va sortir aquesta vacuna, però ma germana va ser vacunada.
I després de que us detectin aquest síndrome de la polio, és un cop fort, però encara ve el calvari, que són sí. l'hospital i les operacions que heu de viure durant molts anys, que són moltes i doloroses, sí. perquè el desconeixement hi era abans, i ara, pel que veiem, el desconeixement hi és ara també pel que fa a la síndrome de la postpòlio.
Sí, sí. Jo, entre els 45 anys, jo treballava al CAR, m'encantava la meva feina. Llavors, és què passa? Jo arribo un bon dia que no em puc aixecar del llit, anava del llit al sofà, vas al metge, no sap què passa, i així es vaig passar 100 mesos, i sort que, en aquest cas, vaig conèixer la Carme a través d'internet, i m'entero del síndrome postpòlio. Però clar, és una pena.
Això quin any, Mercè?
Mira, tinc 60 anys, això em va passar als 45.
Sí, fa 15 anys.
Fa 15 anys.
El 2000, per posar-hi, a finals del 99-2000.
El problema és que estem al 2014 i encara coneixem casos de que van al metge i encara no li han trobat el diagnòstic del que tenen. I nosaltres ja, com aquell que diu, quan contactem amb una persona afectada, ja menys o menys li diguem: "Goita, digue-li al metge pues, que pregunti o que s'informi què és el síndrome postpòlio." Vull dir, nosaltres donem la informació al metge. I això...
Perquè l'historial mèdic, al veure que aquella persona ha patit el virus de la poliomielitis, directament no fan associació d'idees no. amb el síndrome de la postpòlio, o és que encara no es coneix gairebé ni dins l'ambient mèdic?
No,
ahir
no
amb el doctor del... Ahir que va venir a la
presentació sí. del documental que es va fer.
Me va fer pensar una cosa, i és veritat. La majoria dels que han estudiat medicina de la polio no han estudiat pràcticament res. Llavors, per ells és una enfermedad com que perteneix a la història, no? I com que no ha hagut realment per la part institucional, sanitària, una voluntat de saber i d'estudiar la polio i les seves conseqüències posteriors, doncs aquest desconeixement no podem responsabilitzar el metge, sinó el sistema.
Exacte, de fet vosaltres denunciàveu que vau ser víctimes del règim sí. franquista, perquè vosaltres i tantíssima gent, aquests 20.000 afectats durant aquella època, no vau ser vacunades, quan existia una vacuna eficaç contra la malaltia, i ara sou d'altra manera víctimes del règim democràtic perquè ha oblidat tota aquella sí. gent que va estar doncs, afectada per el virus, que el va patir i que ara doncs, té aquesta síndrome, i ara estem en un règim democràtic on hi ha un Ministeri de Sanitat doncs, que sí que hauria de treballar pel benestar d'aquesta gent.
Mira, Juan Carlos III té un estudi de polio de fa 1.000 anys. Vull dir, de molts anys.
Caducat.
Sí, caducadíssim. I el té tancat en un calaix. Mai ha tret una informació real i correcta sobre el síndrome postpolio. Però sí que tenen coneixement. El fet de que l'amaguin és per no responsabilitzar-se, per no prendre decisions que haurien de fer la vida més fàcil als que tenim el síndrome postpòlio. Som un problema caducó, Nosaltres tenim una data de caducitat. I acabat l'epidèmia, les persones que van patir l'epidèmia, nosaltres aquest problema en realitat no s'acabarà, perquè vindran d'altres i vindran d'altres països, però, i no s'acabarà, però sí s'acabarà la gran majoria. Aquesta gran majoria que ells no han volgut mai ni donar quantitats, perquè s'han cremat
documents. Però hi ha molta gent encara perquè... que està afectada sí, del síndrome sí, de postpoliomielitis.
Però no estem comptabilitzats.
I d'altres que potser encara no ho saben, sí, però que la patiran.
Però no ho sabem quan som.
No hi ha dades?
No, no, reals no. Per què? Perquè els hospitals se cremaven informació. Perquè quan s'ha buscat...
Perquè una altra cosa, quan ens determinen que tenim la polio, nosaltres estem dintre, parlo d'anys, molts anys enrere, estàvem catalogats com subnormals.
Sí.
Sí. Jo me recordo que...
Carai, el primer sí, certificat metge...
Que
no és cap contagi víric...
No, estem com a subnormals, sí. Subnormal com si... Sí, senyor.
Te lo puedo creer.
Déu-n'hi-do. I sí, que a dia sí, d'avui sí, encara no s'hagi solucionat, ni investigat, ni donat suport administratiu i mèdic a aquesta gent que heu patit durant tants anys i que ara encara necessitaríeu d'aquest suport que parlava la doctora i que vosaltres digueu que realment no existeix.
No existeix.
El que falta ara, doncs, és una feina de sensibilització. Nosaltres ho intentem fer a part a la societat, també al col·lectiu mèdic, que són doncs, els que tenen, i sobretot administratiu, que al final és qui té l'última paraula. El fet de sensibilitzar, sí que estan treballant per fer-ho almenys aquí a la ciutat de Sant Cugat des del Rotary i des del Rotarc. Montse Moral i Sílvia Urbano, que us teníem aquí d'espectadores, expliqueu-nos doncs, com sorgeix la tasca, perquè de fet el Dia Internacional contra la Poliomielitis és una cosa que sorgeix pel Rotary Club Internacional.
Sí. Mm-hmm.
I tant.
Bon dia a tothom. Sí, Rotary és una institució que està arreu del món i des dels seus inicis ja el 1905 es va focalitzar molt en la lluita de la polio, no? Com millorar. És des de l'any 85 que agafa aquest un caire més internacional, perquè estem en 200 països del món i som 33.000 clubs i tots treballem amb aquest objectiu d'aconseguir fons per poder comprar vacunes, no sols vacunes, també voluntaris, gent que es desplaça perquè on hi ha la polio doncs hi ha els voluntaris que actuen.
Unes vacunes que tan sols costen allà avui 60 cèntims de dòlar,
sí,
per salvar un nen de patir la poliomielitis.
Sí, sí, exacte. I a més... Bueno, s'ha fet un treball molt gran, tu ho has dit molt bé, eh? L'any 88 teníem 125 països, en aquest moment són 3, i com també ha esmentat molt bé la doctora, tenim certs focus a l'Àfrica, sobretot allà al Corno d'Àfrica, ara a Guinea Conakry també, i el que últimament ens ha aixecat l'atenció i una mica el que va fer mobilitzar a la Sílvia, que és la part jove de Rotary, que es diuen...
El Rotary, sí.
Rotary en acció, ella diu, mira, la OMS, mira què diu, Montse, ja torna a haver polio a Síria, a Iraq, a Israel, vull dir, i llavors dius, hem de fer alguna cosa? Dic, sí, doncs pues fem-ho, i teníem la possibilitat de passar aquest documental, i per això vam muntar aquest acte, i estem molt contents d'haver-ho fet, perquè ens ha donat l'oportunitat, a més de fer les campanyes de buscar vacunes, també de contactar amb les malaltes, que jo no sabia que teníem dos aquí a Sant Cugat.
De fet, són el testimoni viu, la imatge, i qui millor que ningú sí, podrà explicar la realitat sí, d'aquests anys, des de l'inici fins ara. Ara explicaves que hi ha nous casos de poliomielitis, i hi ha 3 focus a l'Afganistan i els
aquests
països sí, veïns més
aquests
potents.
Aquests són endèmics. Mira, oficialment, a mi m'agrada ser molt positiva, i dir, bueno, pues, quan jo vaig entrar en Rotary fa 7 anys hi havia 4 països endèmics: l'Índia, Pakistan, Afganistan i Nigèria. L'any 2014 ja es va declarar formalment, o sigui a principis d'aquest any, ja s'ha fet la carta des de l'OMS dient que l'Índia està lliure de polio. L'Índia amb més de 1.000 milions d'habitants, no m'equivoco, no? És que se'm van els números. Aconseguir això ha costat molt a l'Índia, però clar, ens falta més encara. Portem ja el 99% de la població està vacunada.
Ens falta aquest
això,
1%.
Falta allò, sempre diem, ens falta allò, una pulgada, que diuen fer-me el signe aquest d'una pulgadita amb els dits, i només ens falta un 1%.
Un 1% que són moltes persones,
Que són moltes persones i a més en els llocs més conflictius. La vacuna és barata, però fer arribar la vacuna amb condicions fredes al lloc és sí, difícil, però no ens desanimem, ho farem. Ho aconseguirem.
Sílvia, des de Rotar, que ens allarguem i ens queden 2 minuts per arribar al final d'aquest espai, que us ha dut també doncs, a conscienciar-vos i a lluitar per sensibilitzar i donar a la llum i fer conèixer la poliomielitis?
Bueno, nosaltres, clar, com a la part jove de Rotary, sabem que una de les característiques fonamentals de l'entitat és la lluita per la poliomielitis, perquè, clar, ja fa 30 anys que estan al darrere lluitant, estem aconseguint aquest 99% d'erradicació, i penso que si està a les nostres mans poder ajudar, ho hem de poder fer. És a dir, nosaltres hem tingut la sort de ser vacunats, de tenir tot el quadre mèdic bueno, de la infància solventat, i per tant penso que aquelles persones que no tenen aquesta oportunitat que nosaltres hem tingut, si està a les nostres mans, els hem de poder ajudar. Sí que és veritat que cap a la síndrome postpolio haurem de fer molta feina encara, però aquells països doncs, que no tenen l'oportunitat, o aquí mateix, vull dir, no cal anar massa lluny, sinó a casa nostra, hem de continuar conscienciant de la importància de la vacunació, i sobretot perquè aquests nens que han de rebre les vacunes puguin tenir una vida amb una qualitat pròpia i digna, no?
Ho explicaves molt bé, Sílvia Urbano. Ara el que cal és conscienciar i treballar en la investigació també d'aquesta síndrome de postpolio, que és el que ens afecta aquí a casa nostra, a part de la poliomielitis. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Dia Internacional contra la Poliomielitis, ajudar-nos a fer visual aquest problema i a sensibilitzar la població. Carme Urbano, Marcel Tarriba, Sílvia Urbano i Montse Moral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu.